Son las 2.
IB3 Radio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui passa per la plana de tribunals a Palma pel judici dels tres acusats de llançar una bebè prematura a un contenidor a Porto Cristo l'any 2023. A la primera sessió avui davant el jurat popular, la Fiscalia ha sostingut que la mare i el conco de la nina la varen voler fer desaparèixer, per això la tiraran al contenidor, mentre que el misser de la mare, tot i admetre que els fets són una barbaritat, defensa que ella no és una assassina. Hi ha una tercera processada, és la tieta de la bebè, acusada d'omissió del deure de socors. Els tres acusats seran els darrers a declarar. Abans hauran comparegut els testimonis, entre els quals una metgessa i algunes veïnades que ja hem pogut sentir avui mateix. Tot una vos ho resumim. Però en aquesta crònica judicial també estem pendents de Madrid, on ha començat el judici contra els sis presumptes jihadistes que el 2016 varen ser detinguts a Inca per enaltiment del terrorisme, tot per la publicació de més de 100.000 vídeos a YouTube per captar i adoctrinar musulmans perquè cometessin atemptats a Mallorca i arreu d'Europa. Avui és dilluns, 27 d'octubre, i Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la crisi migratòria. El govern espanyol defensa que reforci l'actuació de Frontex en els països d'origen.
Ho ha dit la secretària d'Estat d'Interior, Aina Calvo, en la seva visita a Palma, al vaixell oceanogràfic de la Guàrdia Civil, fondejat a Ciutat, que, entre altres funcions, exerceix un control de la migració irregular. El govern tornarà a reclamar via carta a l'executiu estatal que esclareixi els detalls de la reunió del ministre Marlaska amb les autoritats algerianes.
El Gorg Blau i Cuba perden per evaporació l'aigua que abasteix en un any pobles com Artà o Solla.
Ho indica un estudi en què ha participat la UIB que un 10% de l'aigua que perden els embassaments espanyols es perd per aquest motiu. Així i tot, els investigadors recorden que els embassaments de la Serra de Tramuntana suposen només el 8% de l'aigua que consumeix Palma.
A Mallorca també la Comissió Insular per la Prevenció i l'Atenció a Víctimes d'Explotació Sexual Infantil reforça la coordinació per millorar la protecció a l'illa. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia als participants de la segona reunió de la Comissió Insular que ha tingut lloc avui a Palma. Han fet balanç de les actuacions realitzades i han compartit noves propostes per a reforçar la coordinació entre institucions, també per a millorar la detecció i la intervenció en casos de violència i explotació sexual infantil.
Santa Eulària haurà de contractar una vintena de funcionaris per fer front a l'increment poblacional del municipi. Això ha obligat a destinar un 14% del pressupost municipal a despeses de personal. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Santa Eulària comptarà l'any que ve amb un pressupost de 62 milions i mig d'euros, un 2,5% més, el més alt fins a la data. Destaca l'augment de personal amb la contractació de 22 persones més per fer front a aquest important increment de població els darrers anys. Santa Eulària ha passat de 38.000 habitants l'any 2019 a gairebé 42.000 en 2024.
Ciutadella ja podrà cedir les 209 unitats d'enterrament del cementeri nou que va recuperar fa prop d'un any després de dues dècades d'irregularitats en la gestió. Cristina Tomàs, bon dia.
Sí, bon dia. L'Ajuntament ha decidit modificar l'ordenança fiscal i actualitzar el preu de les concessions d'ús perpetu per tal que aquestes unitats es puguin començar a cedir als ciutadans del municipi. Per primera vegada es fixarà un límit màxim de 4 titulars per unitat, ja que actualment n'hi ha que tenen fins a una trentena, fet que en dificulta molt la gestió. A més, es donarà un termini de 5 anys perquè les persones afectades puguin regularitzar les seves participacions.
I n'estàvem pendents. La cúpula de Junts ha acordat per unanimitat rompre amb el PSOE, una decisió que han acordat a Perpinyà l'executiva d'aquesta formació, presidida a la reunió per Carles Puigdemont, i que ara hauran de ratificar els militants. A les 5 hi ha prevista una compareixença pública per explicar els motius d'aquesta decisió que pot fer capgirar la política espanyola. I pel que fa als esports, el Mallorca acabarà la jornada a primera divisió en la 16a posició i amb 9 punts. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Això després d'empatar contra el Llevant 1-1 ahir a Son Moix. Un golaç de Pablo Mafé al minut 80 suposava pel Mallorca sumar un punt en un partit que va començar perdent els 20 minuts de joc amb el gol de Taillonc, que avançava els granotes. L'equip no descansa avui. Ja ha començat a preparar el partit de Copa del Rei. Dimecres visitaran el Sant Just a la primera ronda de la competició copera, però la Copa per als representants balears s'encetarà abans. Demà amb el Constància, que rebrà el Girona a Inca. I també en futbol, el Real Madrid va guanyar el Barça en el Clàssic per 2-1 i se situa així líder amb 5 punts més que els blaugranes, que són segons.
I tancam la portada amb la previsió del temps. Marc Aldente, bon dia.
Bon dia. La setmana comença amb un ambient d'estabilitat després de les precipitacions d'ahir. Per aquestes pròximes hores el que tindrem serà, en general, domini del sol. Hi pot haver qualque nigulet baix, però en general poca de cosa, cel destapat i temperatura semblant a la d'ahir o lleugerament superior. Ahir no vàrem tenir sol. Avui sí que és vera que amb el cel destapat pot pujar lleugerament la màxima, valors que quedaran entorn dels 20 a 23 graus. I tot això amb vent, que bufarà fluix en general del sud-oest, situació marítima, encara un poc moguda, sobretot al nord de Mallorca i de Menorca. Per demà, el dia continuarà amb estabilitat, i pot haver qualque nigulat més, sobretot a darrera hora, punts de ponent, i la temperatura començarà a pujar, sobretot els valors màxims demà quedaran entre els 22 i 25 graus, tot això amb vent del sud-oest que continuarà bufant feble, i a la mà tindrem bastanta tranquil·litat. Parlarem de marejal amb maró, sobretot en el nord de les illes.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Han començat a declarar avui davant del Tribunal Jurat els primers testimonis en el judici pel presumpte assassinat d'una nounada a Porto Cristo l'any 2003. Fins ara, el testimoni més destacat és el d'una metgessa del 061 que considera que es tracta d'un cas d'avortament. Tot i això, la doctora no sap si la nina va néixer morta durant el part que va tenir lloc dins un vehicle al carrer. La fiscal acusa el Conco de la Manoc de llançar-la a un contenidor sense que cap dels tres acusats fes res per salvar-li la vida. Per aquests fets, la mare de l'infant i el seu cunyat s'enfronten a una pena de presó permanent revisable pel delicte d'assassinat. La fiscalia demana 4.500 euros a la germana de la mare pel delicte d'omissió del deure de socors. Carme Moreno.
Fiscalia i defensa s'han dirigit als membres del Tribunal Jurat, mentre la fiscal Antònia Ruiz els ha dit que els acusats assassinaren la menor, que va néixer en vida i no varen fer res per salvar-la. La defensa de la mare, l'advocat Miquel Arbona, ha assegurat que la nounada va néixer morta i que la dona no és culpable del delicte d'assassinat. De moment, avui, la metgessa del 061 que va atendre la menor no ha pogut assegurar davant la fiscal que la menor està viva quan va néixer.
¿Puede manifestar si nació muerto?
No,
no. No lo puede manifestar.
No, no.
Ahí veo que le están dando ambú con una mascarilla que le sobrepasa la cabeza al bebé. Ya me doy cuenta de que es muy pequeño ese bebé, que además está muy mal coloreado. Y ya me da la sensación de que esa reanimación no es viable. Entonces yo digo, por mí, podéis parar.
També ha declarat un auxiliar d'infermeria de l'Hospital de Llevant. La professional ha dit que la menor va arribar dins una caixa de cartró, que estava molt freda i que tenia oxigen en sang.
Cuando dice usted que le encontró saturación, ¿qué significa?
Oxígeno en sangre.
¿Eso significa que estaba vivo?
Eso significa que tenía un signo vital.
¿Y a raíz de eso siguieron reanimándole?
A raíz de eso el médico me mandó a... También ha pasado mucho tiempo y no me acuerdo exacto de todo, pero sí que lo monitorizamos y luego ya empezamos la reanimación.
A més d'aquestes dues professionals sanitàries, Carme, qui més ha declarat?
Una veïnada del carrer de l'Aterratge de Porto Cristo, on passaren els fets, la testimònia ha dit que va veure com un home va llançar una placenta dins un contenidor. També ha assegurat que va veure una dona nerviosa de vora el cotxe amb un pedaç amb sang.
El que mi esposo no prestó atención, pero lo miré y le apreté la mano y me dijo que qué pasaba. Y le dije, eso es una placenta. Entonces, claro, él trató de envolver todo eso rápidamente, ¿no? Fueron segundos y y luego lo vimos que fue al contenedor y lo depositó en el contenedor. Y vi mujer toda nerviosa, y la cual lamentablemente vi en sus manos un trapo con sangre y seguí para mi casa.
El policia que va trobar la nounada va dir a la metgessa del 061 que la menuda havia mogut un braç. Una de les testimonis que ha declarat avui, però la doctora del 061 ha dit que aquest moviment es podria haver produït a causa per un espasme pròxim a la mort. La vista oral d'avui ja ha acabat i el judici, hem de dir, seguirà demà amb més testimonis davant del tribunal jurat.
Mentrestant, avui a Madrid, a l'Audiència Nacional, ha començat el judici contra 6 presumptes jihadistes a qui s'acusa de preparar una acció violenta a Mallorca. El suposat cervell del grup intentava, segons la policia, reclutar futurs voluntaris de la suposada cèl·lula a través de vídeos que ell mateix va gravar a diferents punts de l'illa.
Pel principal acusat i el seu col·laborador, la Fiscalia demana 8 anys de presó i una multa de 12.000 euros per captació i adoctrinament terrorista. Mentre que per la resta d'acusats, el Ministeri Públic demana 5 anys de presó. A l'escrit d'acusació, la Fiscalia detalla que el Marroc va prohibir al cervell del grup predicar a les mesquites per la seva doctrina afí al salafisme radical i que per aquest motiu ho feia pel seu canal de YouTube, que comptava amb més de 12.000 subscriptors en vídeos que tenien més de 10 milions de reproduccions.
Són les 2:11. Fem una petita pausa i tornem amb més actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
El nou pla d'ocupació de qualitat vol ser una eina de transformació del model econòmic de les Balears a través de la formació i l'emprenedoria. El pla és fruit de la feina de la Mesa de Diàleg Social i té el suport de govern, patronal i sindicats que avui n'han escenificat la signatura. Aina Morales.
Totes les parts coincideixen que és un pla adaptat a la realitat de les illes, amb un atur administratiu nul, però amb la necessitat de mà d'obra qualificada. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha destacat que el pla de seguiment intensiu del SOIP, gràcies al qual 122 persones en atur de llarga durada han aconseguit feina.
No se pot entendre que tinguem 25.000 persones sense fer feina quan en aquests moments, si una cosa hi ha, és feina. No pot ser que les nostres empreses hagin de fer venir gent de fora contribuint a un patró de creixement poblacional que hem de pal·liar quan tenim persones aquí capacitades per fer feina.
El Pla d'Ocupació de Qualitat 2026-2028 fomenta la formació i l'ocupació en el sector de les cures i l'atenció a la dependència, un sector amb una necessitat creixent de treballadors qualificats davant l'increment poblacional i també l'envelliment i l'augment de les malalties cròniques. Per la part empresarial, tant CAEP com PIME han estat satisfets amb el pla, tot i que haguessin volgut una major reducció de la burocràcia. El president de la petita i mitjana empresa, Juan Carlos Fernández, ha subratllat la necessitat de millorar la percepció social dels empresaris i fomentar la cultura de l'autoocupació.
Aproximar a les escoles i en els instituts el que és la feina d'un emprenedor, de lo que és una empresa, de lo que és un empresari, de lo que pot aportar una persona per créixer individualment i mirar de generar aquest gusanillo perquè la gent vulgui emprendre.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres també han signat satisfets aquest document. El secretari general de Comissions, José Luis García, ha destacat que preveu mesures que poden facilitar la incorporació dels joves al mercat de treball.
Mirar cap als sectors productius que diversifiquen o volen que diversifiquin la nostra economia i també mirar cap als col·lectius, no? Col·lectius vulnerables, els joves, les dones, és a dir, és un pla que recull els objectius per fer front en el futur que necessitem a la nostra comunitat.
Entre altres qüestions, el Pla d'Ocupació de Qualitat Nou preveu la formació professional dual i la impulsa, una formació que combina els estudis amb la feina.
Tot això quan a Eivissa precisament arrencarà el mes de novembre per primera vegada el màster en MAIS, una formació sobre congressos, incentius, convencions i exposicions. Ha estat impulsat per l'Escola d'Hoteleria de l'Illa i la Universitat de les Illes, i les empreses del sector a l'Illa ja ofereixen llocs de feina per a aquests alumnes. Ens n'informa Gemma Guasch.
El curs comença dia 11 de novembre i es perllongarà fins al març. S'han creat places per a 15 alumnes i ja n'hi ha 12 d'inscrits. Seran els primers professionals del sector que hagin fet aquesta formació a Eivissa, que s'ofereix des de fa 13 anys a Mallorca. L'Escola d'Hoteleria d'Eivissa i la UIP han impulsat el curs i han destacat el creixement del sector vinculat als mítings, les convencions, els incentius i els congressos. De fet, han dit que ja hi ha ofertes de feina per a aquests primers alumnes del màster d'Eivissa. Destaquen que aquests esdeveniments ajuden a desestacionalitzar la temporada i que les persones que venen a l'illa per assistir-hi o participar-hi gasten 3 vegades més que el turista que ve a l'illa de vacacions. Escoltam Tolo Deià, que és degà de la Facultat de Turisme de la UIP, i Fina Riera, que és directora del Palau de Congressos d'Eivissa.
La sensació que tenim és que les empreses per part del sector MAIS de Silla d'Eivissa estan molt interessades en els alumnes que potencialment feien aquest curs, i ja començam a rebre inclús peticions de pràctiques i ofertes de treball possibles per a aquells alumnes que finalitzin el curs.
Una empresa corporativa que decide llegar a Eivissa lleva un presupuesto de gasto 3 veces mayor por cada persona que trae, por día que está aquí en la isla, que un turista de leisure normal, de vacacional normal.
Assenyalen que cada vegada hi ha més empreses privades que s'hi dediquen.
Primera visita oficial de l'ambaixador britànic a Espanya, Alex Ellis, a Menorca, ha estat avui matí en una trobada amb el president del Consell, Adolfo Vilafranca. Han destacat la bona connectivitat de Menorca amb el Regne Unit, amb 15 ciutats connectades, i l'augment de la despesa mitjana, Cristina.
446.000 britànics han visitat Menorca fins a finals de setembre, una xifra més baixa que la de l'any passat, en què visitaren l'illa 500.000 de visitants del Regne Unit. Tot i aquest descens, la despesa mitjana per targeta del mercat britànic ha augmentat un 2,5% entre el gener i l'octubre. Aquest és tot just un dels aspectes que s'han comentat a la reunió que han mantingut avui matí el president del Consell, Adolfo Vilafranca, i l'ambaixador britànic a Espanya, Alex Ellis. El sentim.
Después el COVID, pero el turismo ha recuperado mucho y también el gasto por turista ha aumentado bastante. Entonces imagino que esa es la dirección de turismo en los próximos años para Menorca, para las Islas Baleares, exactamente a apostar en la excelencia, en la calidad de la oferta.
Lo importante es el gasto por turista y sobre todo que se distribuyen durante más meses, que no se concentra durante la temporada alta, durante julio y agosto, que al final es uno de los objetivos que tenemos nosotros, ¿no? Alargar la temporada turística y distribuir el número de turistas entre el resto de meses, ¿no?
No són els únics indicadors turístics de la temporada. També la satisfacció entre els turistes britànics ha crescut i ho ha fet de manera considerable, un 23%. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, ha destacat la bona connectivitat amb el Regne Unit.
Tenemos una línea Menorca, una conexión aérea Menorca-Londres todo el año. Esto es un paso muy importante, ¿no?, que hemos hecho a través de la Fundación Fomento de Turismo. Pero luego en temporada también hemos conectado, lo hacemos con otra compañía, con Jet2 en este caso. Hemos conectado Menorca con muchos aeropuertos de Reino Unido.
Ellis i Vilafranca han parlat sobre la situació de la colònia anglesa a Menorca. Segons el darrer padró, l'illa té actualment 2.096 residents britànics.
I les negociacions entre el govern i les navilieres per firmar un nou acord de limitació de creuers al port de Palma estan avançades, segons indica Turisme. L'actual memoràndum acaba el 2027 i la intenció de l'executiu, segons va assegurar la presidenta en el debat de política general, és rebaixar encara més el nombre màxim de creueristes per jornada, que ara és de 8.500 diaris amb un còmput setmanal. Les empreses de creuers s'hi mostren obertes, tot i que consideren i reclamen esforços també a la resta d'agents del sector, per exemple, el de l'aviació.
La plataforma contra els migrants de creuers explica que fa anys que reclamen un estudi de capacitat de càrrega i fins que no es faci són partidaris d'implementar un límit d'un vaixell diari amb un màxim de 4.000 passatgers. El tècnic de medi ambient de l'entitat, David López, considera que s'hauria d'avançar més cap al decreixement de l'activitat.
Nosaltres demanaríem que l'acord sigui restrictiu a nivell legal, perquè parlem d'un acord, el que s'ha fet fins ara, que era simplement un acord de bones pràctiques, que les navilieres no, tampoc estaven obligades legalment a complir, i després que a poc Palma aposti per un turisme de creuers a la baixa, que siguin creuers més petits i que n'arribin en menys quantitat.
Fonts de la Conselleria de Turisme han explicat a Ivetra Ràdio que les converses amb les navilieres estan avançades i Alfredo Serrano, director a Espanya de CLIA, l'associació que les agrupa, diu que en aquests moments les companyies ja estudien la pretensió del govern de reduir encara més el nombre setmanal de creueristes, tot i que considera que altres sectors haurien de fer el mateix.
Si el sector de los cruceros continúa autorregulándose, incluso, como decía anteriormente, reduciendo su actividad en Palma, pero el resto del turismo crece, pues ese pretendido que todos buscamos, interés de los residentes en aquella en que se produzcan menos momentos de congestión, pues no se va a conseguir.
Segons les previsions de l'autoritat portuària, aquest 2025 se superaran les 500 escales a Palma per primera vegada d'ençà d'abans de la pandèmia.
La secretària d'Estat de Seguretat, la mallorquina Aina Calvo, aposta per fer més cooperació i control dels efectius de Frontex als països d'origen per aturar la migració irregular. Són declaracions de la socialista després de la seva visita avui al nou vaixell oceanogràfic del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, que ara mateix es troba a l'estació naval de Portopí de Palma. L'embarcació ha costat 36 milions d'euros, el 90% dels quals procedeixen de fons europeus.
El vaixell Duque d'Ahumada sortirà demà de la capital balear, però continuarà una setmana més a l'arxipèlag, on ja fa 3 setmanes que hi fondeja. El vaixell treballarà durant 4 mesos a l'any per fer front al tràfic de persones i la immigració irregular, la qual, segons ha afirmat Aina Calvo, a Espanya ha davallat un 40% en els darrers anys. De fet, ha assegurat que avui dia el volum de persones que entren de manera il·legal a l'Estat és de 26.400, mentre que a Itàlia i Grècia han arribat 53 i 38.000 migrants irregulars respectivament.
Ese trabajo técnico, ese criterio técnico de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal del ministerio, lo que nos aconseja, lo que nos lleva es a reclamar, a pedir, a solicitar mayor cooperación de Frontex en origen, porque hemos visto, probado y comprobado que lo más importante es tratar de evitar que las embarcaciones lleguen a nuestro país.
Calvo ha destacat la bona predisposició, ha dit, del govern d'Algèria per col·laborar amb l'Estat espanyol i ha apuntat la possibilitat d'establir un nou protocol de repatriació en els pròxims mesos. Això també en relació amb les declaracions d'aquest diumenge de la presidenta del govern, Marga Proens, que ha tornat a demanar a l'executiu central la repatriació de 300 menors algerians tutelats a les illes.
Primero, Argelia es un Estado soberano y decide plantear, como Estado soberano que es, de quién quiere la repatriación o no. Eso no depende del gobierno de España, ni mucho menos de ninguna comunidad autónoma. Depende del país de origen. En este momento, Argelia ha producido esa demanda, ha manifestado esa intención y eso, recordemos, son menores y, por tanto, está en manos de la Fiscalía de Menores. Ahí no tenemos nada más que añadir.
El govern, mentrestant, remetrà una nova carta al Ministeri de l'Interior per aclarir els detalls de la reunió entre el ministre Marlaska i les autoritats algerianes. La presidenta Marga Proens ha tornat a demanar la seva compareixença urgent.
En cuanto a inmigración, la información que nos llega por parte del gobierno de España es nula. Y la que nos llega por parte del delegado del gobierno es mentira. Ya lo hemos visto. Con la activación o no activación de Frontex, pues entre que unos no dicen nada y que los otros nos mienten constantemente, solo podemos llegar a una conclusión. No hay voluntad política de solucionar el problema.
Més coses. El govern continua avui la roda de contactes amb els grups parlamentaris per intentar aconseguir aprovar el sostre de despesa que li permetria presentar uns pressupostos per l'any que ve. De moment, les formacions que ja s'hi han reunit no tanquen aquesta possibilitat. De fet, el PSOE s'ha mostrat avui disposat a negociar un acord rigorós i realista, tot i que no concreta els condicionants. Mentrestant, Vox assegura que no hi ha hagut cap avanç més amb el vicepresident Antoni Costa.
Manuela Cañadas ha recordat que el govern primer ha de complir amb els acords ja signats i ha reclamat un calendari clar sobre el seu compliment.
Ya han puesto el techo de gastos, supongo que no tardará mucho en ir a pleno y no tienen pactado con nosotros nada. Lo primero que se tiene que hacer es cumplir con lo pactado y con lo acordado anteriormente.
Mentrestant, el PSIM no descarta arribar a un acord amb els populars per tirar endavant el sostre de despesa, mentre que Més per Mallorca ho veu altament improbable. Són Iago Negueruela i Lluís Apesteguía.
El Partit Socialista està disposat a parlar d'una manera seriosa respecte al sostre de despesa. No serà per el Partit Socialista. I, per tant, bueno, ens hem emplaçat a que ens cridaran per una segona reunió.
Vaig veure sortir vots molt content. Per tant, bueno, això sol significar que nosaltres no hi estarem gaire. Jo els ho he dit moltes de vegades, nosaltres ara mateix el nostre marge de confiança en el Partit Popular després de la traïció, la paraula donada, que en comès en la llei de memòria democràtica, és escassa.
I a tot això, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, considera que les negociacions pel sostre de despesa van per bon camí.
Nosaltres creiem que aquestes reunions van per bon camí i esperam que en el final els grups parlamentaris de l'oposició donin suport en el sostre de despesa que vull recordar aquí, que suposarà 350 milions més.
Qui sí ja ha anunciat el seu suport als pressupostos és el diputat no adscrit i ex de Vox, Xisco Cardona.
Després de mesos d'estires i arronses, Junts fa oficial i definitiva la ruptura amb el PSOE i deixen a socialistes sense majoria absoluta garantida. El Congrés dels Diputats així ho acaba de decidir per unanimitat l'executiva reunida avui a Perpinyà i presidida pel mateix Carles Puigdemont. Una decisió que prenen, diuen, per l'incompliment de l'acord de Brussel·les que va garantir la investidura de Pedro Sánchez com a president de l'Estat. Ara l'acord es durà a votació perquè siguin els mateixos militants els que ho refrendin.
Entre els incompliments que denuncien els de Carles Puigdemont hi ha que no s'ha aplicat l'amnistia promesa als implicats en el procés català, però també d'altres, com que no s'ha efectuat el traspàs de les competències amb immigració a Catalunya o que no s'ha aconseguit que el català sigui una llengua oficial a Europa. Ara, diuen, se'ls ha acabat la paciència i deixen els socialistes a la seva sort sense una majoria garantida al Congrés dels Diputats, el que a la pràctica podria paralitzar tota l'acció de govern, tot i que de moment no servirà una moció de censura amb PP i Vox per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En tot cas, Junts per Catalunya té previst donar explicacions a partir de les 5 en una roda de premsa, la qual explicaran amb més detall aquests motius i també les conseqüències de la seva decisió.
Es tracta d'una decisió que, a falta de conèixer més detalls, el PSOE es pren amb tranquil·litat i, de moment, es neguen a parlar d'una legislatura esgotada o d'abans d'eleccions. La portaveu de la formació, Montserrat Mínguez, tot just saber-ne la decisió, ha apostat pel diàleg per tirar endavant.
Nosotros respetamos las dinámicas internas de todos los partidos políticos, de Junts per Catalunya también. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Y vamos a insistir en esto, respeto absoluto, diálogo, y vamos a seguir trabajando porque, como insisto, vale la pena dialogar, vale la pena negociar, vale la pena alcanzar acuerdos.
Intensa crònica política que avui també passa per l'Argentina perquè Javier Milei ha guanyat les eleccions legislatives amb el 39% dels vots a favor.
Així, el partit del president, La Llibertat Avança, amplia representació al Congrés, cosa que li permetrà tirar endavant propostes fins ara bloquejades per l'oposició. Passa de 37 a 93 escons a la Cambra Baixa i de 6 a 19 al Senat. Milei interpreta els resultats de les eleccions com un aval a les polítiques impulsades pel seu govern fins ara.
El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha rebutjat la querella de Manos Límpies contra la jutgessa de la Dana per prevaricació, una denúncia presentada pel pseudosindicat d'extrema dreta contra la instructora de la causa sobre gestió del desastre que va deixar com a mínim 229 persones mortes per les riuades. Mentrestant, quan queden només dos dies pel primer aniversari de la tragèdia, el qüestionat president valencià, Carlos Mazón, ha demanat a tothom evitar el renou i col·laboració entre tots.
Mazón avui ha volgut dir la seva després d'un cap de setmana en el qual s'ha fet públic el fatídic 29 d'octubre de 2024. Va acompanyar la periodista Maribel Vilaplana fins al pàrquing on tenia el cotxe després d'un dinar al Ventorro i va estar incomunicat els 37 minuts posteriors fins les 7 de l'hora baixa, contràriament al que havia defensat fins ara. Avui el president valencià assegura que aquesta és una setmana dura i demana deixar les polèmiques de banda.
I és una setmana que, si se me permite,
creo que es la semana del respeto, es la semana de el tratar de buscar el mayor nivel de colaboración entre todos posible. Y ese es el foco con el que yo como presidente de la Generalitat arranco esta semana. Tiempo ha habido, y seguro que tiempo habrá, para muchas otras cosas.
I de l'exterior, l'huracà Melissa avança cap a Jamaica amb vents de categoria 4 que poden arribar fins als 250 km/h mentre l'illa es prepara per a l'impacte.
El vendaval podria enfortir-se encara més fins a arribar a categoria 5 i amenaça de causar inundacions catastròfiques al nord del Carib. Es preveu que Melissa es mogui a prop de Jamaica i després travessi Cuba cap al sud, on podria descarregar fins a 760 litres per metre quadrat.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La Comissió Insular per a la Prevenció i l'Atenció a Víctimes d'Explotació Sexual Infantil reforça la coordinació per millorar la protecció a l'illa. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els participants de la segona reunió de la Comissió Insular han fet balanç de les actuacions fetes i han compartit noves propostes per reforçar la coordinació entre institucions. També per millorar la detecció i la intervenció en casos de violència i explotació sexual infantil.
Un 10% de l'aigua dels embassaments de Cuba i el Gorg Blau s'evapora, per tant, es perd.
Segons el catedràtic de Geografia de la UIB, Cels Garcia, les pèrdues serien d'un hectòmetre cúbic a l'any, 1 milió de litres d'aigua, el que és el mateix l'aigua que abasteix la xarxa d'Artà, Set Salines o Solla.
La Fundació de Xalles i l'Escola Superior de Disseny tornen a organitzar la Marató de Reciclatge de Roba, que enguany compleix la desena edició.
Serà el 14 de novembre a la seu de Tirme, a Palma, i es poden fer les inscripcions fins dia 11. La iniciativa vol conscienciar els ciutadans, però sobretot els nous dissenyadors, sobre els efectes mediambientals dels residus tèxtils i la importància de reutilitzar-los.
Tot d'un en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquestes hores trobem retencions habituals de la via de cintura en sentit aeroport, a la cintura de la zona de les escoles, fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També s'arriba a la Palma des de la carretera de Valldemossa, és bastant lenta. Per altra banda, volem aprofitar per demanar precaució, ja que ara es túnel de Gènova en sentit aeroport, hi havia un vehicle que havia quedat averiat, era esvorar al dret, no estava dificultant la circulació, però demanem precaució. En aquest moment ja l'estan retirant la grua, així estem en un poc minut. La circulació ja estarà totalment normalitzada en aquest punt. És tot per el moment. Bon dia.
Gràcies, Dani. Víctor Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971-28-51-23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Les diferents institucions de les illes estudien com millorar la detecció de casos d'explotació sexual de menors a Mallorca. Avui, Govern, Consell Insular i la delegació de l'Estat dels Balears s'han reunit per tractar aquesta qüestió.
Està durant la segona reunió de la Comissió Insular per a la Prevenció i l'Atenció a Víctimes d'Explotació Sexual Infantil, que ha tingut lloc a Palma. Els participants han fet balanç de les actuacions fetes i han compartit noves propostes per reforçar la coordinació entre institucions, també per millorar la detecció i la intervenció en casos de de violència i explotació sexual infantil. El grup de treball Entorn Segur s'ha centrat en els casos detectats en centres de menors. El model Barnahus permet la coordinació de professionals dels àmbits socials, judicial, policial i sanitari per evitar revictimitzar les víctimes. Aquest sistema es negocia amb el govern per aplicar-lo a Mallorca. Finalment, s'ha presentat la pròxima edició de les Jornades sobre Violència Sexual, que tindrà lloc el 17 de novembre a l'Hospital de Son Espases.
Canviem de qüestió. Un 10% de l'aigua dels embassaments de Cuba i el Gorblau s'evapora. Per tant, es perd, segons el catedràtic de Geografia de l'UIB, Cels García, les pèrdues serien d'un hectòmetre cúbic a l'any, o el que és el mateix, l'aigua que abasteix la xarxa d'Artàs, Salines o Soia. En aquest mateix percentatge de pèrdues se situen els més de 360 embassaments que acumulen gairebé tot el volum d'emmagatzematge a Espanya, d'acord amb un estudi dels investigadors del Grup de Recursos Hídrics, Estudis Urbans i Canvi Global de la Universitat de les Illes.
En condicions mitjanes, els embassaments de la Serra de Tramuntana gestionen uns 10 hectòmetres cúbics anuals. El doctor Cels García explica que, tot i la importància que la ciutadania els dona, realment representen un petit percentatge en relació amb el consum d'aigua a Mallorca.
Sé que des del punt de vista de la percepció del ciutadà, els dos embassaments representen molt. Des del punt de vista de la gestió del recurs a les Balears, recordeu que les aigües superficials dels embassaments de Tramuntana representen una petita part, no?, entorn al 8-9%, i sobretot de les puntes d'estiu a la ciutat de Palma.
Segons el professor titular del Departament de Geografia, Enrique Morán, aquesta evaporació es deu a tres factors: la construcció de nous embassaments, la gestió de les reserves d'aigua i l'escalfament del clima. Segons el recull d'estudi, cada any els embassaments de la península perden un total de 2.700 hectòmetres cúbics.
Para ponerlo en una cifra entendible, representa más o menos la mitad del agua que se consume en las ciudades de España, del consumo urbano.
En termes econòmics, aquesta evaporació provoca pèrdues de 800 milions d'euros cada any. Malgrat aquestes xifres, segons els investigadors de la UIB, aquestes pèrdues no es comptabilitzen en els cicles de planificació hidrològica.
Més qüestions. El Consell Insular ha aprovat la instal·lació de 64 càmeres i 20 sonòmetres a les carreteres de la Serra Tramuntana per prevenir les carreres il·legals i reduir l'accés de renou i les molèsties que això causa als veïnats.
Aquesta problemàtica té una incidència especial a les zones de Banyalbufar i Estellencs, Solla i Fornalutx, i entre Caimari i el Coll de Sabatalla. El projecte, impulsat pel Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures, s'estendrà a tota l'illa amb un total de 210 càmeres i radars repartits per diversos punts.
Idò, sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat avui precisament el PSIP, que assegura que s'han viscut 2 anys de promeses incomplertes per part del president del Consell de Mallorca, Jonas Galmés, i del Consell de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio.
Segons els socialistes, suposa la nova constatació que totes les promeses fetes des de finals de 2023 a veïnats, plataforma MA10 i Batles de la Serra han estat simplement una columna de fum d'incompliments i de constatació de la incompetència, diuen de Galmés i Rubio, que afirmen se'n riuen de la problemàtica de les carreres il·legals. És el conseller Jaume Mateu.
El mes de març de 2024, el conseller Rubio ja va anunciar en una reunió amb Batles de la Serra que l'estiu del 24 estarien operatives, i passat l'estiu del 25 ni tan sols havia iniciat la licitació. Per tant, és una mostra més de que la política que fa el Partit Popular la fa a través d'anuncis, però que no se tradueixen en la realitat.
2:38, evitar que es perdi la producció d'olives de Son Servera és l'objectiu de la campanya de recollida per fer oli que des de fa prop de 15 anys promou l'Ajuntament. Enguany preveuen recollir al voltant de 20 tones d'olives, de les quals sortiran uns 2.500 litres d'oli.
300 quilos d'olives per veïnat destinats a fer oli de manera gratuïta. Aquest és el màxim d'olives que els serverins poden dur al punt de recollida que l'Ajuntament ha habilitat fins avui a la nau de la Brigada Municipal. Si sobrepassen els 300 quilos, tenen dues opcions: o pagar el cost per fer oli o donar-lo a Son Servera Solidària. Fa 15 dies en recolliren al voltant de 10 tones, una xifra a la qual se'n sumaran 10 més que han recollit aquest matí. Pep Cervera és el regidor d'Agricultura de Son Servera.
Anticipa, va sortir en la idea de que es fora viles pot ser cuidar-se una miqueta més, és un al·licient, i així pot ser gent ha anat, com dic, cuidant el seu fora vila, ha anat sembrant oliveres, i l'Ajuntament pues, col·labora amb això que puguin dur l'oliva aquí, nosaltres la duim i feim entre tots tenir aquest oli cerverí.
El nombre de veïnats que s'apunten a la iniciativa creix any rere any.
Yo es el primer año que lo hago, se lo hago a mi hermano, que es el que tiene la finca.
Són molts els veïnats que es beneficien d'aquesta proposta municipal, ja que els permet donar sortida a una producció que sol provenir de poques oliveres.
Sale un poco más económico, está ayudita, ¿eh? Va bien.
És una casa molt bona per tots, no mos costa res. A més, mos costa si passam de 100 quilos i no mos nada.
Sí, a mi me parece bien. Lo que pasa es que según para qué personas de aquí del pueblo pues tendrían que ampliar un poquito más, depende de la cantidad que tengan.
Les olives recollides avui les duran demà a la tafona de Caimari, on en faran l'oli que després repartiran entre els veïnats en funció del nombre de quilos aportats.
I no deixem la comarca de Llevant perquè Manacor s'ha fet una enquesta entre els veïnats per saber què vol dir ser manacorí. Del resultat s'ha fet una exposició que pretén mostrar l'evolució social de la ciutat i que es pot visitar fins al mes d'abril al Museu d'Història.
En un món globalitzat, la identitat dels municipis es troba en constant evolució, un canvi social que convida els visitants de l'exposició a reflexionar.
Posa davant dels ulls realitats de fa molt de temps que potser no som conscients i també ens fa demanar-nos quin és Manacor d'avui. No viure només d'història, sinó mirar més els nostres veïnats i veure que tothom, com diu una Joana Maria Gomila, hi pugui estar inclòs.
Una exposició que s'ha construït mitjançant enquestes i entrevistes a persones destacades del municipi. Un procés que du també a plantejar-se el que és ara mateix Manacor. Magdalena Sales és la directora del Museu d'Història del municipi.
Ser manacorí o manacorina a dia d'avui és no tenir clar si vius un poble o una ciutat. És aquesta cosa de que volen ser poble perquè ser poble té moltes coses bones, no?, i properes, però també veiem que ens estem convertint en ciutat, hi ha barris de Manacor que s'estan convertint en barris dormitoris.
L'exposició es podrà visitar fins al 26 d'abril de l'any que ve.
I canviem de qüestió perquè Més per Palma denuncia que el govern del PP acord ha eliminat del seu web del mapa del cens d'activitats una eina que servia perquè els ciutadans coneguessin la realitat comercial de la ciutat i garantir d'aquesta manera una planificació urbana més equilibrada. Aquesta decisió asseguren que ha deixat sense actualització ni control 16 barris.
Arran d'aquesta situació, Més per Palma exigeix que el mapa del cens d'activitats torni a estar actiu i accessible públicament a través d'un visor cartogràfic al web municipal. El partit proposa també que el cens es revisi cada 6 mesos i que s'incorpori un mecanisme de participació ciutadana perquè veïnats i comerciants puguin alertar de desequilibris o conflictes de convivència entre activitats i residents. És la regidora Quica Coll.
El PP ha deixat Palma sense mapa del comerç i això vol dir governar a cegues. Sense aquesta eina no sabem on hi ha massa bars ni on falta comerç de proximitat. Des de Més per Palma exigim recuperar el cens d'activitats per ajudar els petits negocis, planificar en sentit comú i donar vida als barris. El comerç local és qui fa bategar Palma i no el podem deixar abandonat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:42, de Xalles i l'Escola Superior de Disseny tornen a organitzar la Marató de Reciclatge de Roba, que enguany compleix la desena edició. Serà el dia 14 de novembre a la seu de Tirme Palma i es poden fer les inscripcions fins al dia 11.
La iniciativa vol conscienciar els ciutadans, però sobretot els nous dissenyadors, sobre els efectes mediambientals dels residus tèxtils i la importància de reutilitzar-los. Durant la jornada, els participants crearan peces úniques, utilitzant exclusivament roba provinent de la recollida selectiva, promovent la creativitat i la sostenibilitat com a alternatives a l'anomenada moda ràpida. La responsable de comunicació de Deixalles, Alicia Marques, destaca l'èxit de les passades edicions.
Molt bé, la veritat que és una activitat que té moltíssima participació, les persones estan molt contentes i la veritat que molt agraïdes.
A motiu de la desena edició de la Marató, enguany s'han organitzat també unes ponències sobre el sector del tèxtil i unes masterclass de dissenyadors locals.
La dècima edició i que enguany pot celebrarem aquesta jornada que també se farà a Tirme amb aquestes ponències sobre el tèxtil.
Més qüestions. El Museu de Mallorca inaugura demà la darrera exposició sobre Joan Miró, que completa l'itinerari del projecte Paisatge Miró amb el títol El despertar de l'art contemporani a Mallorca. La mostra explora l'especial relació de l'artista català amb la Galeria Palaires.
Dos joves galeristes, Pep Pinya i Nini Queglas, i un reputat artista, Joan Miró. El seu va ser un autèntic maig cultural, una complicitat de 14 anys des de l'obertura de la Galeria Palaires el 1969 fins a la mort de Miró. Una història emocional que obri Mallorca a l'art contemporani. La Palaires esdevingué així un punt de trobada, un espai de llibertat recuperada des d'on impulsar la creació contemporània i on Miró decidí mostrar la seva obra per primera vegada. Tenia 77 anys. Escolta'm el galerista Frederic Pinya.
50 anys
avui en dia hem de ser conscients que estem aquí observant obres del mestre Joan Miró que tenen més de 52 anys i crec això dona una capacitat de reflexió o ens ha donat capacitat de reflexió de lo que se tarda en arribar a assimilar i entendre la missió o lo important que és la missió de Joan Miró en sa Pelaires.
L'exposició Joan Miró i el despertar de l'art contemporani a Mallorca és la darrera etapa del projecte Paisatge Miró. Des de demà i fins al mes de juny es podrà veure al Museu de Mallorca.
I un darrer punt, perquè l'inquer Bartomeu Bausà Rom serà l'encarregat de fer el pregó del Dijous Bo el divendres 7 de novembre a les 8:30 al Teatre Principal d'Inca. L'acte inclourà també les actuacions de l'Orfeo L'Arpa d'Inca i del Quintet de l'Orquestra de Cambra de Mallorca en la participació del tenor José Manuel Sánchez i la soprano Aina Campamé. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continuarà la informació aquí a Vida Ràdio Ara. Arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai dels esports parlant del Mallorca, que acabarà la jornada primera divisió en la 16a posició i amb 9 punts.
Això després d'empatar contra el Llevant 1-1 ahir a Somos. Un golàs de Pablo Maffeo al minut 80 suposava pel Mallorca sumar un punt en un partit que va començar perdent els 20 minuts de joc amb un gol de Tayong, que avançava els granotes. Els vermells podrien haver sumat de 3 si no hagués estat per la manca d'encert de cara a porteria, però també cal destacar l'aturada del porter Leo Román a 2 minuts pel final del partit. Sigui com sigui, l'entrenador Jago Barrasate valorava positivament aquest empat, tot i que l'objectiu era guanyar el Llevant. Els vermells acumulen 2 partits sense perdre després de la victòria de la jornada passada a Sevilla, sumant així 4 dels darrers 6 punts. Per Manu Morlanes, l'empat té un gust agredolç. Sentim Jagova i Morlanes.
Lo valoro de forma positiva porque hemos ido a remolque casi todo el partido y hemos empezado faltando 10 minutos. En el primer tiempo hay cosas que me han gustado porque creo que hemos llevado el peso del partido, hemos atacado bastante bien, teniendo la posesión, teniendo llegadas, ocasiones, pero no podemos defender así, una situación de saque de meta donde no presionamos al central. Y el segundo tiempo sí que creo que no hemos estado bien porque nos han entrado las prisas y hemos podido perder el partido.
Un empate, si analizas el cómputo general, diría que justo, pero sí que te vas con la sensación esa de que hemos tenido muchas ocasiones y no las hemos materializado.
A més del Mallorca Llevant, Marta, ahir també es va jugar el clàssic al Santiago Bernabéu.
I la victòria va ser pel Real Madrid per 2-1, amb gols d'Mbappé i Bellingham i de Fermín pels blaugranes. Els blancs són així més líders, sumen 27 punts, 5 més que el Barça aquest segon. Sentim Xavi Alonso.
Estoy muy contento por los chicos, sobre todo porque necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande, como es todo clásico que se juega, y la motivación era completa.
Ahir també es van jugar aquests altres partits, Osasuna 2, Celta 3 i Rayo Vallecano 1, a la vez 0. La jornada 10 es tancarà avui a les 9 del vespre, precisament amb el rival de diumenge del Mallorca, el Betis, que rep l'Atlètic de Madrid a la Cartuja.
Tornem al Mallorca, però activem ja el mode Copa del Rei, perquè a partir de demà s'enceta la competició copera per als representants balears.
El Mallorca no té temps pel descans i avui mateix ja s'ha entrenat a Sant Bibiloni per preparar el partit de Copa d'aquest dimecres a les 8 del vespre contra el Sant Just. El conjunt català, que milita la primera regional catalana, és el primer repte en Copa per al Mallorca, que té l'objectiu de millorar la participació de l'any passat.
Tenemos que seguir haciendo camino, ahora es preparar el partido del miércoles, tenemos muy en mente el disgusto del año pasado en Copa y eso no puede volver a suceder.
Per la seva banda, l'entrenador del Sant Just, Conrad García, ha parlat avui als micròfons d'IB3 Ràdio. Per al club català, rebre el Mallorca és un premi.
M'ho viu amb molta il·lusió, no? Perquè pues, que per nosaltres jugar contra un primera divisió, som un club que té 15 anys d'història i haver-nos classificat i aconseguir, no, aquesta matxada per entrar a la Copa del Rei, que ens toqui en primera divisió, i un equip com el Mallorca, doncs per nosaltres la paraula és il·lusió.
El Sant Just Mallorca serà dimecres, però abans, demà, serà el torn del Constància, que rebrà el Girona de primera divisió. Sentim l'entrenador del conjunt català, es Mitchell.
I és un equip que en casa no encaixa gols i que vol dir que, és, que està, està en un bon moment. Sí, hem vist vídeos del, del rival i sabent de la dificultat. Bueno, és un equip que té recursos i que sobretot fa bé les situacions de fora a profunditat i fora a dins, en els carrils o els extrems. Fan bé. Tenim que fer, com sempre, estar dins al 100%, estar concentrat, donar la nostra millor versió per ser capaços de superar l'eliminatòria.
Tots els partits de Copa del Rei dels representants balears els podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio. Demà, Constància Girona, a partir de les 7. Dimecres, des de les 6, carrusel de partits amb el Sant Jordi Osasuna, el Poblense Sabadell, el Sant Just Mallorca i el Quintanar del Rei U d'Eivissa. I ja dijous, Atlètic Balears Nàstic de Tarragona.
A primera federació derrota en el debut del nou entrenador de l'UD Eivissa, Miguel Álvarez.
Tot i el canvi a la banqueta, de moment l'equip no reacciona i ahir va perdre contra el Terol. Dylan Marí.
Amb el resultat assimilat, avui dilluns l'equip ha tornat als entrenaments. A diferència de l'etapa anterior, on els postpartits només entrenaven els jugadors sense minuts, Miguel Álvarez ha treballat avui amb tota la plantilla sobre la gespa, amb l'única excepció de Josep Senyer, que encara està lesionat. Després del debut d'Álvarez, el missatge ha estat clar, falta intensitat. Tant el cos tècnic com l'entrenador han insistit durant l'entrenament que falta millorar aquest aspecte. De fet, escoltem el tècnic després del seu primer partit.
Sí, la verdad que no ha sido el debut soñado, ¿no? La primera que nos ha penalizado, que nos han creado cierta situación, bueno, una situación muy clara de uno contra uno, eso nos ha sacado un poco del partido, pero creo que la primera parte hemos retomado otra vez el ritmo de partido. Y no, ha habido cosas interesantes, pero hay cosas que mejorar indudablemente.
Ara el club afronta un altre dels seus fantasmes, la Copa del Rei, un torneig en què la UD Eivissa va arribar a plantar cara a equips de primera divisió com el Barcelona o el Celta de Vigo, però que en les últimes temporades ha significat eliminacions contra rivals d'inferior categoria. El partit contra Quintanar del Rei serà el segon partit amb Miguel Álvarez al capdavant, on la UD Eivissa buscarà reaccionar i, sobretot, allunyar-se dels fantasmes del passat.
Pel que fa a la segona federació, el derbi balear de la jornada el va guanyar l'Andratx.
Nova victòria del conjunt andritxoles a Plana, superant en aquest cas per 2-0 la Societat Esportiva Eivissa, que viu una situació complicada i ja és el coer del grup 3. Sentim els dos tècnics, José Contreras i Raúl Casany.
La verdad es que estoy muy contento porque diría, como te he dicho antes, que hemos hecho el mejor partido de la temporada.
Si no marquen les que ten, si la primera que t'arriben o quan t'arriben te marquen, pues te fa molt de mal. Però bueno, esto es el fútbol, que gols y la efectividad es lo que se paga.
A Paterna, Jaume Mut es va estrenar a la banqueta del Porrera sumant un punt després de l'empat a 1 al camp del València Mestalla. Sentim Mut.
És un gran resultat perquè la veritat és que el València pues, molt de moment del partit mos ha somès, mos ha dominat. De totes maneres, estic molt content de la feina de l'equip.
A l'estadi Johan Cruyff, empat a 2 del Poblense davant el líder del grup, el Barça Atlètic. El Poblense és així segon en 15 punts. I a l'estadi Balear, empat a 1 de l'Atlètic Balears davant l'Espanyol B. La pitjor notícia per als blanc i blaus va ser la lesió del seu capità Rubén Bové.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal comença dimecres el seu camí cap a la quarta Champions consecutiva.
L'equip mallorquí tricampió d'Europa afronta aquesta setmana la main round de la Champions al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix i ho farà jugant el primer partit dimecres contra l'Etoil francès. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
El partido de miércoles va a ser muy difícil, insisto, nos enfrenta a un grandísimo equipo, que aunque no tenga renombre, el Etoli es un gran equipo, tiene cuatro jugadores internacionales con Marruecos que vienen de jugar con España y han empatado y han ganado España, y son jugadores importantes de la selección de Marruecos, el resto de internacionales franceses que están a un grandísimo nivel y nos van a obligar a hacer un gran partido. Entonces nosotros tenemos que pensar en el partido de miércoles y a partir de ahí veremos cómo se va desarrollando esta mini liguilla, ¿no?, que vamos a tener.
Thank you. El cap de setmana ha deixat un nom propi com a protagonista, el ciclista menorquí Albert Torres.
El nou campió del món de Madison en ciclisme en pista ha tancat la seva participació en el Mundial organitzat a Santiago de Xile, ahir participant en la prova Òmnium, fent parella amb Héctor Álvarez i signant una meritòria desena posició. L'ha aconseguit a la matinada de diumenge. La prova Madison va deixar imatges molt emotives i un Albert Torres molt satisfet després de revertir un any que ha estat complicat per les lesions. El sentim.
Significa muchísimo. Yo creo que la gente que me conoce sabe la importancia de que es conseguir este maillot arcoiris, de la dificultad que requiere, la importancia, ¿no?, de volver a subir a un podium y conseguir esta medalla de oro con este 2025 que ha sido complicado con las lesiones.
I acabem amb motociclisme i bàsquet.
El Mundial MotoGP, segon podi de la temporada per a Joan Mir, el mallorquí va ser tercer al Gran Premi de Malàisia. Augusto Fernández, per la seva banda, que participava amb la Wildcard, va ser penúltim, i a Moto2 Izan Guevara va acabar 12. I en bàsquet, a primera FEB, derrota del Palmer Bàsquet per 57-78, ahir amb l'Oviedo, i derrota també aquesta jornada del Fibui Palma, 99-81, a la pista del Fuenlabrada, i en canvi, victòria de l'Èstia de Menorca, 97-61 contra el Cartagena.
Gràcies, Marta. Fem ara una pausa i, com sempre, els darrers minuts de l'informatiu per la cultura.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Que la ilusión de nuestro amor mira se fue camino para. El món de la cultura torna a mirar de prop una de les seves històries més tràgiques i enigmàtiques amb la publicació de Chocolate, Muerte Misteriosa d'un Muchacho. És una novel·la gràfica basada en l'obra teatral de Rafael Gallego i amb els dibuixos de Jota Mendiola, que rescata de l'oblit la vida breu i intensa de José Esteves de la Concepción, el nin gitano, que amb la seva veu va emocionar una illa i va acabar convertint-se en símbol d'una època convulsa als inicis de la democràcia i l'erupció de la droga dura a Espanya i també a les Illes Aina.
El guió del company d'aquesta casa i director de l'Aviador i les il·lustracions de Mendiola donen una nova vida al relat d'aquells anys 70 que bategaven entre l'utopia i la ferida. Les vinyetes respiren música, silenci i ombra i transformen el drama escènic en una experiència visual que cada color i cada mirada reten homenatge a la fragilitat i la bellesa d'una generació.
I al final l'objectiu era donar com una altra vida en el, a un mateix projecte, no?, que ja sorgeix de l'assaig de Tomeu Canyelles. Una vida amb imatges, una vida amb dibuixos, una vida que amb aquests colors i formes que en Mendiola imprimeix, diguem que transita per tots aquells fets que Chocolate va protagonitzar.
La presentació de Chocolate tindrà lloc el 6 de novembre a les 7 del capvespre a la llibreria Gotham Comics de Palma amb la presència dels autors, acompanyats per l'historiador Tomeu Canyelles i la periodista Cristina Bugallo.
Arreu de les Balears ja es fan preparatius per a la festa de Tots Sants. Avui ens fixam en Mahó perquè s'hi ha presentat el programa Bunyols i Castanyes 2025 coincidint amb aquesta festivitat. La bunyolada i les festes de veïns són els plats forts del programa.
També hi haurà concerts i exposicions, a més d'activitats al Teatre Principal, Can Oliver, el Museu de Menorca o la Mola. Al principal, per exemple, hi haurà un concert titulat Les quatre estacions de Vivaldi. Serà diumenge 6 de novembre. I aquest divendres, a partir de les 6 del capvespre, tindrà lloc a sa bunyolada, al pati del claustre del Carme, on se serviran bunyols i castanyes, a més de xocolata. També se celebrarà la sisena edició del concurs popular de bunyols, en el qual es triarà el millor bunyol de Mahó. Tradicions que conviuran amb les festes de Halloween, als barris com Camí de ses Vinyes i a les tanques del Carme. També hi haurà tot un seguit d'activitats culturals durant les pròximes setmanes que s'emmarquen dins aquest programa Temps de Tardor.
I un dilluns més és moment de fer-vos alguna de les propostes culturals destacades de la nostra agenda.
I anem directament fins a dijous perquè és quan arriba un dels plats forts de la setmana. La sentim de fons, és Valeria Castro. Serà al Trui Teatre a partir de les 9 de la nit. Du 82 concerts fets amb entrades esgotades a més de 10 països i ara arriba a Mallorca amb un treball discogràfic que presenta i que du per nom El Cuerpo, Después de Todo.
Eres lo que le hace falta a la gente.
Són les 3 i és moment per actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns 27 d'octubre, que avui passen per l'Audiència Provincial amb la primera sessió del judici als tres acusats de llançar una nounada prematura en un contenidor a Porto Cristo l'any 2023. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La sessió d'avui en testimonis s'ha centrat a indagar si la petita, amb una gestació aproximada de 26 setmanes, va néixer amb vida al cotxe i si la mare i el cunyat que la va ajudar n'eren conscients. La fiscalia sosté que sí i que per això la tiraran en un contenidor després de parir-la.
Yo les digo, esto no es un aborto. Un aborto es cuando se interrumpe el embarazo de forma natural o provocada y el feto está muerto. La bebé no estaba muerta, la bebé estaba viva. A la bebé la mataron, y la mataron porque la tiraron en el contenedor y la abandonaron.
El missatge de la mare, tot i admetre que els fets són una barbaritat, defensa que ella no és una assassina. Miquel Arbona.
Yolanda no es una asesina. Yolanda ha hecho algo censurable, éticamente, moralmente, algo que a todos nos repugna. Pero no ha hecho lo que el Ministerio Fiscal dice.
La Fiscalia manté la seva petició de presó permanent revisable per a la mare i per al seu cunyat, mentre que per a la tercera acusada, que és la tieta del bebè, està acusada d'omissió del deure de socors, en demanen una multa.
També avui ha començat el judici contra sis presumptes jihadistes, els quals són acusats de preparar una acció violenta a Mallorca.
El suposat cervell del grup intentava, segons la policia, reclutar futurs voluntaris per una suposada cèl·lula a través de vídeos que ell mateix va gravar a diferents punts de Mallorca. Per al principal acusat i per el seu col·laborador, la Fiscalia demana 8 anys de presó i una multa de 12.000 euros per captació i adoctrinament terrorista. Per la resta, en demanen 5 anys de presó per autoadoctrinament.
El govern espanyol defensa que reforci l'actuació de Frontex en els països d'origen i no en destinació, com demana l'executiu de les Balears.
Ho ha dit la secretària d'Estat d'Interior, Aina Calvo, en la seva visita a Palma. El vaixell oceanogràfic de la Guàrdia Civil fondejat a la badia, que entre d'altres funcions exerceix un control de la migració irregular.
Ese trabajo técnico, ese criterio técnico de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal del ministerio, lo que nos aconseja, lo que nos lleva es a reclamar, a pedir, a solicitar mayor cooperación de Frontex en origen.
Mentrestant, el govern tornarà a reclamar via carta a l'executiu estatal que esclareixi els detalls de la reunió del ministre Marlaska amb les autoritats algerianes.
També a la plana política, Junts fa oficial i definitiva la ruptura amb el PSOE i deixen els socialistes sense majoria absoluta garantida al Congrés dels Diputats.
Ho han decidit per unanimitat l'executiva reunida avui a Perpinyà i presidida pel mateix Carles Puigdemont, una decisió que prenen, diuen, per l'incompliment de l'acord de Brussel·les que preveia, entre d'altres, l'aplicació d'una amnistia amnistia als implicats en el procés català. El PSOE, mentrestant, s'ho pren de moment amb prudència, a l'espera de més detalls. És la portaveu socialista Montserrat Mínguez.
Nosotros respetamos las dinámicas internas de todos los partidos políticos, de Junts per Catalunya también. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena.
Junts per Catalunya t'ha previst donar explicacions d'aquesta decisió i de les conseqüències a una conferència de premsa convocada per avui a les 5 de l'hora baixa.
I el Gorg Blau i Cúber perden per evaporació l'aigua que abasteix en un any pobles com Artà o Solla.
Ho indica un estudi en què ha participat la UIB. Un 10% de l'aigua que perden els embassaments espanyols, de fet, és per aquest motiu. Així tot, els investigadors recorden que els embassaments de la Serra de Tramuntana suposen només entre el 8 i el 9% de l'aigua que consumeix Palma.
Amb aquesta punta arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4.